minuts, més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb la cooperativa de pagesos d'Estellencs, perquè estan darrere que l'Ajuntament i el govern comprin la finca de Sant Fortuny, perquè té una gran quantitat d'olivar que podria revitalitzar l'activitat agrícola i també ramadera en el municipi i a tota la zona també afecta de prevenció d'incendis. Ara tot d'una xerrada amb la cooperativa per saber quines possibilitats hi ha. També parlarem del cinema Goya de Manacor, que semblava que havia de revifar, però finalment, malauradament, tristament, sembla que haurà de tancar. En el nostre estudi vendrà el professor Joan Rita, del Departament de Biologia de la Universitat, que és el director del projecte de Cervari Virtual de la Universitat, que compleix 25 anys i que recull quasi 3.000 espècies de vegetals de la Mediterrània Occidental. Una verdadera joia que nosaltres no sabíem que existís i que tots podem consultar a través d'internet. Joan Rita serà aquí en el nostre estudi. També parlarem d'eliminar grafitis, sobretot a la capital, que en estable mai ja està a les totes. I després pagarem un vot a l'Alta Punta de Mallorca per parlar de la renovació de la plaça del municipi més petit que tenim. Buja. Així que no perdeu calada, Yolanda Ruiz a la producció, Rafa Andrés en el control tècnic, això és el dia Mallorca. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing, les gotes de pluja acaben damunt el meu cap, un tema de Burt Bacharach, un dels millors compositors de bandes sonores de la història i que va servir per posar música a la pel·lícula Butch Cassidy and the Sundance Kid. De fet, va guanyar el Premi Oscar a la millor cançó original l'any 70. La pluja cau damunt el meu cap, mirau. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turned. I si plou, va bé pels pagesos. Si plou, va bé perquè tindrem aigua. I precisament de pagesos volen xerrar, concretament des de la tramuntana, que tenen de cada vegada més problemes per trobar terra, per conrear. Per això tenen l'esperança que l'Ajuntament d'Estellencs i el govern balear acabin comprant la finca de Sant Fortuny, en aquest municipi, perquè diuen que seria una gran oportunitat per ampliar les feines de la cooperativa del poble, tant per ramaderia com per poder sembrar. En parlem amb en Pere Jové, que és el president de la cooperativa d'Estellencs. Pere, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Jaume.
Bueno, Sant Fortuny està en venda per quasi de 8 milions d'euros, és una dobrada. Per ventures, preu és el principal entrebanc. Què penseu? S'arribarà a un acord? La propietat serà sensible? Com està la cosa ara? Perquè de 8 milions d'euros, d'acord que paga la pena perquè una finca sigui pública, però és que són molt de dobbers. Com respira la cosa, de moment?
Bueno, pues està, per dir que està difícil. Vull dir, és un preu molt elevat. tant els tècnics com l'Ajuntament pensen que la finca en aquest preu està sobrevalorada, que és un preu fora de mercat, però bueno, perquè el valor immobiliari pues, està condicionat per altres factors, com la protecció, la creació de l'interès cultural, els parcs de la reforma, etc. I això fa difícil que se doni un particular, en aquest cas, de fet, fa temps que està a 90, però, bueno, el seguintament està en les totes, tindrant, perquè això se faci possible, juntament amb consell, govern, consorci, administracions que, veure que sí que és una partida pressupostària bastant elevada, però seria un gran canvi per molt, molt d'aspectes i sent una finca tan emblemàtica i gran de municipis tenies, doncs, tots esperant que això vagi endavant.
Pere, i sense dir noms, la propietat qui és? Una empresa? Un estranger? Una multinacional? Un mallorquí? Sense dir noms.
Crec... Bueno, jo no sé com que tots, són diversos propietaris i són parts que són mallorquins i no, crec que no són empreses, són propietaris particulars. No,
anem a parlar de la finca. Sí, però... Tu dius que té la superfície d'olivar més gran d'Estellencs, i això val un món perquè, concretament, vosaltres, a la cooperativa, deus que té molt de potencial per fer oli d'oliva verge de primera qualitat. Per què? Pels tipus d'oliveres, pel terreny... Per què té aquestes característiques de Sant Fortuny? Un que no en sap, com jo. Conta'm.
Bueno, les oliveres són oliveres verds, i un olivar centenari i són totes de varietat mallorquina, que és la varietat que tenim a Ultramuntana, que és una varietat d'oliva autòctona, de les més antigues, no sé, catalogades, i, bueno, dona una oliva fantàstica i per ser un oli molt bo, un oli verge extra molt bo. El taller sempre se n'ha fet d'oli. I sempre ha hagut una tradició molt d'olivar, moltes persones, per la petita que s'estava, doncs, ja penso que hi havia fins i unes 15 tafones, i Sant Fortuny té una tafona gran, i hem de pensar que aquesta finca no només hem d'olivar, ja és una de les finques originals de quan se va fer repartiment, se va dir la vall en unes finques, com ho deia, sempre Sant Fortuny. Ja tenia olivar en aquell moment i l'olivar està situat a la part baixa de la finca, allà on se conreava més, diguéssim, ara que el bosc s'ha menjat bastant part de la finca, també. I bé, és un olivar que és gran, s'ha de posar al dia, però té un potencial molt gran, no només de dia, sinó d'altres tipus de... Per ramat, per altres tipus d'explotació agrària, però bueno, principalment oliva, que és el que nosaltres fem a la cooperativa d'Estellencs.
I ramat, precisament, sí. Perquè, clar, quin tipus de ramat, per exemple? Jo sé que crec que la zona ara hem mullat 8 vaques. Quin tipus de ramat se podria mullar, que anés bé, que no fes mal, a dins aquesta finca tan gran?
Bueno, des del meu punt de vista, i aquí hem de pensar que són els tècnics, és que una vegada, diguéssim, tinguem aquest problema de la taula, s'han de començar a prendre decisions, però la part baixa de la finca tenir sentit, tenir ovelles i sembrar pastura i tenir ovelles que són molt, combinen molt ben solivar, pastura de vall de les oliveres, amb les olives que cauen, estan menjant els verducs, a la part del bosc, probablement s'hagi de fer alguna cosa semblant a la que comentes, per això és un tema que ja són paraules majors, perquè necessites tanques virtuals, normalment les vaques a bous van amb un GPS de manera que estan ubicades i se poden, diguéssim, se poden tancar virtualment, les pots anar movent de puesto perquè vagi fent feina d'una manera organitzada, diguéssim, de dins del bosc i anar netejant part del bosc, sota bosc, que és una cosa superinteressant de cara
Que diuen que és a bon. Que diuen que és a bon. Exacte, que els incendis comencen en aquesta guerriga que està bruta i que no hem passat, perquè clar, que hi ha molt de, tant d'incendi avui en dia, sobretot a la península hem vist, perquè abans hi havia una activitat agrària que ara no hi ha, i clar, és que són un grapat de beneficis en el mateix temps, perquè, i a més, la finca té aigua, crec que el deies, soy de aigua.
Soy de
saigo,
sí.
Soy de saigo, és a dir, no pot estar millor, no?
Pues sí, la finca té una font, que és la font de soy de saigo, que no hi ha gent de la finca, de vora les cases, la font és propietat dels comunitats de grans, de qual se'n falta un espart, i la finca té més hores d'aigua d'aquesta comunitat, amb bastanta diferència. I no només això que tenia aigua per la finca, sinó que també subministra aigua en el municipi.
Clar.
Alimenta la xarxa municipal a través d'un ajut, i bueno, el principal problema que hem tingut darrerament és la sequera, que ha estat molt costat i molt fort durant els darrers anys, en volem per dir que la cosa va millor, però clar, costa d'un any, no? Estic guanyant un poc de temps, però això passar a les mans privades podria ser un potencial problema i un risc per poble, en el sentit que ara sí que estan més privades, però gent que està subministrant aquesta aigua del poble, i bueno, si hi ha un canvi patitari, doncs hi ha un efecte, s'han de venir d'això, no?
De fet, tu dius que a tramuntana és complicat trobar terra, perquè molta finca, el que dèiem abans, ja no són agrícoles sinó residencials, multimilionaris que se compren una finca enorme que sols no saben que tenen, hi ha molt d'abandonament del camp, i això no només és trist, sinó que és un perill, i clar, per això volten no trobar terra, no?
Bueno, realment no és que no troben terra. No és difícil trobar pagesos que terra, vull dir.
Sí, també és vera. Sí.
El tema de la terra també és que és una combinació. El que comentaves tu, que les finques són residencials, el fet que al final el preu de les finques ha tornat un preu residencial.
Sí.
Si, per exemple, hi ha una família que té una finca i l'ha de dividir en els seus hereus, a la val dona en els seus hereus, doncs probablement un germà no li pugui comprar l'altre pa a l'altre germà, perquè ha de pagar un preu confidencial. No, i no saps què passa, que al final, si no se pot dividir la finca, s'haurà de vendre. I si se ven, han perdut una part de la nostra cultura, han perdut a un pagès que potser podria estar ja a fer feina, se converteix en un problema gros que relaciona amb la nostra cultura, les tradicions, i que clar, que no, encara que sigui un país de temps parcial que s'encarregui de fer el bocinament de terra i tal, al final estem mantenint la finca, estem mantenint el paisatge, ja, i tot el que volem mantenir el patrimoni cultural, no per som patrimoni cultural de l'UNESCO a tramuntana.
Ja sempre he dit el mateix. Quan arribes en l'avió i veus Mallorca, oh, que maco, Mallorca, això no ho ha fet ni el balde, ni el conseller, ni el president, ni el regidor. Això ho feis els pagesos. I sou com els jardiners, els pintors. Sou els pintors del nostre paisatge, els pagesos. I això és molt important, i sempre s'ha de dir que si no hi hagués pagesos, no tindríem el paisatge que tenim. Tindríem un balzer de branques rompudes. Pere, estarem molt pendents, almenys si no tan sols si el govern i l'Ajuntament poden fer una oferta, sinó almenys si la propietat és sensible i davalla aquest preu que d'entrada sembla de 8 milions d'euros molt exorbitat, sobretot per un ajuntament petit i per un govern com el nostre, que no és dels Estats Units. Pere Jové, president de la cooperativa d'Estellencs, moltíssimes gràcies, estarem pendents de si menys en fortuny pot ser pels nostres pagesos. Gràcies.
Gràcies,
Jaume.
Salut.
Gràcies i salut. Bueno, ha arribat el moment de tornar fins a la capital per saber quines novetats mos arriben des de Cort.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Bona, Joan, avui hem de parlar de la neteja de grafits.
I doncs, Jaume, avui en aquest microespai de l'Ajuntament de Palma hem de parlar dels grafits, en aquest cas del balanç dels que s'han eliminat a ciutat al llarg del passat 2025, i n'hem de parlar amb el regidor i president de Malla, amb Llorenç Bausà de Kaiser, aquí ja poden saludar. Llorenç, què tal, com estàs? Benvingut.
Molt bon dia, com estàs?
Fem, per tant, balanç del que dèiem, d'aquesta tasca, en aquest cas, per eliminar tots els grafits de les façanes, immobiliari urbà i de les vies públiques de Palma. Són 9.300 que s'han eliminat. No sabem aquesta xifra com on l'han de situar, si és més, qualsevol altre, si és manco, què suposa, com valorau aquesta xifra?
Bueno, aquesta xifra rau del compromís que varen dir que tindríem, no?, de fer una ciutat més neta i de lluitar contra el vandalisme i de lluitar contra aquesta proliferació de grafitis que hi havia anys enrere. I aquest, i un creixement exponencial, com pot ser d'un prop d'un 80%, doncs avala que la feina s'està fent. Lògicament no mos conformem. Nosaltres m'agradaria que no hi hagués cap grafiti a les façanes o en el mobiliari urbà de la nostra ciutat, però mentre això n'hi hagi i vagin aparegant, nosaltres manco 24 hores intentarem eliminar-los i posarem a disposició dels ciutadans els recursos humans i materials que tenim. Però com deia, aconseguir que Palma sigui una ciutat neta, aconseguir que Palma sigui una ciutat millor.
Com ha ajudat també la col·laboració ciutadana en aquest sentit? Per avisar, entenem, d'avisar de nous actes vandàlics, de cara a tenir una resposta més ràpida de Malla?
Efectivament, el compromís és que en manco 24 hores el grafiti estigui eliminat. I això és possible gràcies a la participació i a la comunicació i a la tasca activa que fan moltes entitats veïnals i molts de ciutadans que ens comuniquen i ens notifiquen quan apareix una pintada a les façanes o qualsevol tipus de mobiliari. Aquest tipus de comunicació i aquest tipus de col·laboració a nosaltres ens ajuda, com deia, en manco de 24 hores, sempre i quan no estigui damunt d'una superfície catalogada, protegida. Això sí que ja ens demora un poc més, però bueno, en la gran majoria, en manco de 24 hores, són eliminats gràcies a aquesta participació i a aquesta comunicació, com ve de tenim amb els veïnats i veïnades de la nostra ciutat. I això és fonamental, perquè això ens ajuda a nosaltres a tenir més abast dels coneixements, de les pintades, dels grafitis que apareixen i poder actuar en molt més barris que abans.
En relació també a les sancions, de quines sancions estan parlant, que entenem que, evidentment, també ajuden, no?, a fer minvar aquests actes vandàlics. De quines quantitats estan parlant les sancions econòmiques per aquest tipus d'actes vandàlics?
Hem passat de que els grafitis fossin una sanció lleu, no arribaven ni més 300 euros a multa, a més de 3.000 euros sent una falta molt greu. Per tant, i després, a part d'això, hem d'afegir els costos que pot tenir el ciutadà que ho faci, no tan sols de la sanció de 3.000 euros, sinó de material o hores invertides i actuacions que s'estan fent. Per tant, són més de 3.000 euros. 3.000 euros és el que recolleix la governança cívica i després hem de sumar els costos operatius. Per tant, no podrà més de 5.000 euros de multa.
I aquest, com escoltaves el balanç que es fa des de l'Ajuntament de Palma, en aquest cas pel que fa als grafits eliminats a ciutat al llarg del passat 2025, una tasca que com heu escoltat, segueix en aquest 2026 i en la qual és clau també la col·laboració ciutadana. N'hem parlat amb el regidor i president de Malla, en Llorenç Bausà, a qui li agraïm la connexió amb el micròfon del dia. Llorenç, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3. Tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer vol a Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Everybody's talking at me. I don't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze.
Abans parlàvem de Raindrops Keep Falling on My Head, que va guanyar a l'Òscar a la millor cançó d'en Burbà Carac. En aquesta ocasió, Everybody's Talking és una cançó d'en Fred Neil, de l'any 66, popularitzada per Nilsson, el mateix que cantava Without You, i que també va guanyar el Grammy a la millor cançó. I ara parlàvem amb el nostre següent convidat, el professor Joan Rita, del Departament de Biologia. Bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Parlàvem de que han rigut quan han sentit la música, perquè han dit, això no se'l tens. El professor Joan Rita és aquí perquè volem parlar de l'herbari virtual del Mediterrani occidental. Occidental, perquè compleix 25 anys, i ara parlàvem que una pàgina web, 25 anys, que s'imaginen que s'ha hagut de modernitzar, han passat moltes coses en aquests 25 anys. Aquest herbari virtual és un dels principals referents de la divulgació botànica online. I, de fet, perquè vos faceu una idea, ja tenen 2.327 espècies catalogades, i l'empren de més 270.000 persones, és a dir, és una eina de consulta importantíssima. Joan Rita, primer de tot, de com va néixer aquesta idea, ara fa 25 anys, quan només érem un parell que teníem internet, de fer un herbari virtual, escanejant... Com va sorgir i qui vareu ser aquest brusquers que vareu engrescar amb això?
La idea era donar una eina als estudiants de botànica que tenen que passar un examen, els tenen que prendre plantes. Clar. I els examinam i bueno, la idea era tenir, que ells poguessin tenir una eina de consulta per poder aprendre les plantes més fàcilment, no? I necessàriament tenen que sortir al camp, tenen que recollir plantes, les tenen que conèixer en viu, però pensàvem que a través d'internet podien facilitar l'aprenentatge d'ells, no? El que passa és que aquesta pàgina després ha tingut una utilitat molt més gran, no només per estudiant de biologia, i l'ha utilitzada pues, moltíssimes tipus de persones que són amants de la natura o que volien conèixer les plantes per qualque raó, no? Des d'agents de medi ambient, fotògrafs... excursionistes, en fi, han tingut un ús amplíssim, i no només aquí a Balears, sinó també fora d'aquí, no? Gent de la península, fins i tot a França, Itàlia, el nostre entorn geogràfic, fins i tot al continent d'Amèrica. Per això tenim aquest número d'usuaris tan gran, no? Però neix com una eina pels propis estudiants de biologia. I després, bueno, hem pogut donar-li un ús molt més ampli.
A més, simplement heu de posar herbari virtual, i a mi tot m'ha sortit, sembla que deu ser l'única pàgina web que té aquestes paraules clau, herbari virtual, i està dividit per endemismes, orquídees, falgueres, espècies protegides, espècies introduïdes, claro. Molt curiós, però introduïdes vol dir que ja les consideram nostres. o són invasores.
Una discussió. quan, abans ho comentàvem, quan hem donat els papers de...
Sí, els papers, la nacionalitat. La nacionalitat mallorquina.
Les plantes introduïdes, perquè, per exemple, la canya és una planta introduïda, però ben pròpia d'aquí, no? Vull dir que la consideram com una part de la nostra cultura. Però és una planta venida de fora i que pot ser molt perillosa com a planta invasora al mateix temps, no? O sigui que, però, efectivament, nosaltres estem rebent plantes de fora, que s'arriben a naturalitzar, se comporten com una planta d'aquí, i algunes d'elles se poden comportar com invasores, o sigui, a ser, al final, un problema ambiental.
Veig que un departament m'acaba de cridar l'atenció. Espècies paràsites i carnívores. Jo sé que hi ha una una, que aquell documental tan meravellós que varen fer la família Escandell de nàufrags a una illa, que és aquella sargantana que se fica a dins, sí, aquella, sí, sí, sí. No sé si és una orquídea que se menja les mosques i fa imita
la, la rapa mosquera.
La rapa mosquera, però tenim plantes carnívores aquí?
Aquí a Balears no. A Balears no té cap planta carnívora, però a Catalunya sí.
Ah,
I com aquí la pàgina nostra, l'Herbari Virtual, se va ampliar a Catalunya, al País Valencià, hem introduït algunes plantes carnívores, que són plantes que mengen, entre cometes, insectes, no? Aquí el que tenim són plantes com la rapa mosquera, que hi ha gent que pensa que són carnívores, però no, el que fan és aprofitar les mosques per polinitzar-se.
D'acord.
I fan, és una mena de trampa, captura les mosques durant unes hores i després les deixa anar, i d'aquesta manera aquesta mosca actua com a agent polinitzador. Però hi ha gent que pensa que se les menja perquè efectivament queden atrapades a dintre de la flor i fa el renou i les sents allà, però no les aprofita com a aliments.
Però secreta com a un olor que sí que treu la mosca.
Clar, fa olor a carn podrida.
Clar, i per això la mosca hi va.
Exactament.
I darrere hi va la sargantana que se menja la mosca.
Sí, exactament. Aquest és el circuit ecològic tan fantàstic que tenim en aquestes plantes.
Plantes protegides.
I després plantes paràsites, que has comentat. Aquestes sí que n'hi ha.
Paràsites.
Que són plantes que viuen d'altres plantes. O sigui, fiquen les seves arrels, també són arrels molt especials, que entren dintre del teixit d'altres plantes i es nutreixen d'elles.
Això m'he tingut a qualcuna jo, a qualque cosial.
Segurament.
Sí.
Hi ha una paràsita a la favera, les faves pateixen d'aquest paràsit i són plantes molt hermoses. Molt,
sí, és a dir, fins i tot la natura és sàvia, fins i tot... Oh, que maco, això ho deixaré. Vaig tenir una discussió domèstica per això. Vaig dir, no, que això és invasor. I va dir, no, però és molt maco. I vaig dir, no. I al final vaig guanyar allò de vella, va.
Hi ha gent que les confon amb orquídees perquè són molt d'elles, són precioses. I d'aquestes en tenim bastants. Normalment no són un problema ambiental greu, ni molt menys, però sí que són part de la nostra natura i hem de saber que hi ha plantes que no tenen clorofila, que no fan la fotosíntesi, sinó que s'estan nutrint d'altres plantes.
Per exemple, hi ha només un departament d'orquídees. Vaig aquí, orquídees.
Orquídees, bueno, és una secció on tenim representades les orquídees que hi ha aquí a Balears.
No sabia que en tinguéssim tantes com perquè hagués d'haver-hi un apartat.
Sí, sí, n'hi tenim moltes i són molt, també molt xules. Hi ha molta gent aficionada a les orquídies i que les està perseguint en el bon sentit de la paraula,
sí,
no? Per poder-les fotografiar. En aquest any li donen molt de joc des del punt de vista biològic, però són plantes que se polinitzen moltes d'ells d'una manera molt estranya, però les orquídies són enganadores, igual que la rapa mosquera que engana la mosca.
Ah, sí?
Les nostres orquídees enganen també el seu polinizador, unes imitant una femella d'abella, i fa, fins i tot secreta l'hormona sexual d'aquest tipus d'abella, i els mascles van enganats, van pensant que estan copulant amb una femella d'abella, i el que estan fent és polinizar una flor, no? Polinizar una orquídea.
Podria ser una que... Vaig veure una en el Jardí Botànic de Solla que em vaig quedar meravellat. És una flor que imita exactament un escarabat. L'escarabat se posa damunt pensant que està copulant amb una femella i l'està polinitzant. En aquell cas té la forma d'un escarabat, aquest.
Sí, sí, i després altres s'enganen fent pensar que trobaran nèctar, és un engany alimentari, i els insectes van allà pensant que trobaran menjar, no? I no troben res.
Joan, però... aquest tipus d'evolució és com si hi hagués una consciència a l'altre, perquè, mem, tu no desenvolupes uns ulls, ara parlant d'una papallona, per exemple, uns ulls de la papallona per fer pensar que ets un ocell, o tu no, això, a part de l'evolució, com pot ser que hi hagi una intencionalitat a l'evolució? Per supervivència?
No, són paraules delicades. L'evolució no té intencionalitat. Són processos que a base de que sistemes que se van produint a poc i que milloren la capacitat reproductiva, doncs uns camins donen uns avantatges reproductives per una banda, altres per una altra banda, i l'evolució ha actuat durant... Hem de pensar el temps. El temps ens costa molt a nosaltres pensar el temps.
Sí, ja, ja.
I pensar que vol dir 200.000 anys d'evolució, que són pocs, que normalment estem parlant de milions d'anys. I l'evolució no és, no té intencionalitat.
Però sí que troba...
El que fa és afavorir aquests organismes que se reprodueixen millor i produeixen més llavors. I els caràcters que se transmeten a la descendència, pues, són els que més adequats en un moment determinat, perquè les circumstàncies canvien. En el que es pot ser molt bo en un moment determinat, un parell de milions d'anys després, a lo millor no és tan bo. No?
Però és que una vegada...
Aquí entrem a això del creacionisme i el disseny intel·ligent, que són filosofies que volen pensar que hi ha hagut un dissenyador darrere...
No, jo me refereixo, per exemple, a allò que m'ha contat també un altre biòleg. Me va dir, les plantes no poden córrer i han de dissenyar el seu sistema. Els cactus, per exemple, que els cactus tenen molta d'aigua. No? I clar, quina és la seva defensa? Desenvolupar pues. Dius, tu... és que és com si tingués un cervell, aquell cactus. És increïble, és meravellós.
Les plantes es donen una lliçó amb el tema de l'aigua, perquè quan va cada vegada, els climes cada vegada més secs, les plantes el que fan és reduir el consum, reduir la mida de fulles, i ja quan s'arriba a un extrem de manca d'aigua, el que fan és emmagatzemar-la i defensar-la, perquè és un bé molt preciat. Llavors, crec que és una lliçó que hem de començar a aprendre.
Sí.
Primer...
Les olives tornen més petites.
En el procés evolutiu, primer és reduir el consum i després arriba la defensa. Ah. La defensa de l'aigua que estàs emmagatzemant. I el SOP també ha produït, per exemple, aquests sistemes defensius i d'emmagatzement d'aigua s'han produït per diferent manera al llarg de l'evolució. Un és a Amèrica, per exemple, els cactus, i unes altres a Àfrica, donant altres plantes que no tenen res a veure amb un cactus, però s'assemblen molt. Són molt parecuts els cactus, però no tenen res a veure. I en el mercat i en els jardins deim cactus a tot això. Però uns són
sí.
Americanes i altres són africanes. I no tenen res a veure del punt de vista de parentiu entre elles. No? Però han arribat a la mateixa solució per viure a llocs secs, no? La solució d'emmagatzemar aigua i defensar-les amb espines.
Clar, hauríem d'aprendre molt. És que ahir parlàvem amb baldes de tota Mallorca, que les canonades són d'uralita a tots els pobles, i tenen 50 o 60 anys, s'estan rompent, han de venir especialistes a llevar-les perquè és fibrociment... I clar, estan perdent aigua. I això, no. Un olivera, parlava amb la seva cooperativa de solla, i em deia, no, les olives tornen petites quan no hi ha aigua. Clar. Perquè l'arbre cerca sobreviure, li és igual si no hi ha fruit. Ell sí. Cerca la seva pròpia supervivència. Aquesta, no sé, és com les formigues, que jo de menut les mirava i deia, saben perfectament el que han de fer i no han trepitjat mai l'escola. De tota manera, me sorprèn molt també, tornant a l'herbari virtual, si el cercau, o a més, te poses, per exemple, damunt d'una orquídea, te diu els mesos que de floració, els hàbitats, la vorera de bosc, la mullera de muntanya, torberes, les característiques, herba, bulbosa... És a dir, aquí hi ha una feina i duis, de moment, 2.300 espècies. Quin percentatge pot ser? No sé si ho sabeu, ara igual t'estic demanant un dol, Joan. Quin percentatge poden ser aquestes 2.300 espècies del que pot haver-hi en realitat, un 20%, un 50%, un 90%.
La part de Balears està bastant complerta.
Sí.
I jo crec que tenim, diria, entre el 85% i el 90% de les espècies que es poden trobar a Balears estan representades a l'herbari virtual. Catalunya i València, que són territoris molt més grans, aquest percentatge és més baix, no? I ara continuen ficant noves espècies, ara els nous... Nostres col·legues valencians han començat una altra vegada a incorporar més espècies. Però Balears està bastant complerta i ens falten qualcunes de plantes rares que van quedar penjades i que, bueno, les acabarem penjant en qualque moment per tenir la col·lecció més completa possible, no? Però jo crec que els amants de la botànica, de les plantes, poden trobar totes les espècies que tenen algun dubte o que vulguin consultar, les trobaran a l'herbari virtual, estic convençut.
Haurem de tornar a quedar un altre dia, perquè jo aquest tema de com evolucionen les plantes, perdonant-nos un esplet de galtades a la cara en els sàpiens i dir, mira, això se fa així, m'encanta, me fascina la natura.
Podem xerrar si són intel·ligents o no, que és un tema de molt...
Mira,
jo sé
que si t'hi acostes un encenedor, fan així, de cap endarrere. Me'n vaig donar compte de petit i li vaig demanar a mo mare. Mo mare, les plantes pensen? I diu, no, només pensen els animals. I jo vaig dir, de com és que se fan enrere quan li costa un encenedor?
Tindria que veure, però les plantes tenen moltíssims sistemes sensorials que dels que pensam, no? Són capaços de captar la llum, això és molt,
clar,
molt evident.
Clar.
Però també, no sé, pensant, són capaços de saber la gravetat cap a on va.
Ah, però clar.
Però això no és... Sense tenir un sistema nerviós, sense tenir neurones, elles són capaces de detectar d'on ve la gravetat.
Quedem a parlar... Quedem per una propera ocasió per parlar...
Com vulguis.
Per parlar d'això, perquè em sembla molt interessant. Ningú fa cas de les plantes, només els botànics, i primer, si no hi hagués plantes, no menjaríem res, perquè ni tan sols els carnívors, perquè els animals mengen herba. És a dir, que Joan Rita, el director de l'herbari virtual del Mediterrani Occidental i professor del Departament de Biologia. Quedem prest, perquè se m'ho va tirar temps damunt, i la veritat és que és un tema apassionant.
Donen perdó, les plantes.
És que en els gils moixets són molt monos, però si no hi hagués... I vull recomanar herbari virtual, hi ha tot, pràcticament tot el que tenim aquí a les illes. Joan, moltíssimes gràcies. Nosaltres donem pas a la nostra radiografia mallorquina.
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que avui mos serveix per parlar d'aquells espais que simbolitzaven la salut cultural i social d'un poble. Avui mos fixam en els cinemes de Mallorca de temps enrere.
Jo diria cine, si tingués abril. Jo diria amor, si tingués els ossos.
I avui mos fixam en un cinema de Manacor, el cinema Goya, que curiosament havia revifat fa just un any, però... Ara, Joan, hem sabut que tancarà definitivament.
Així és, Jaume, l'entitat gestora Espai Goya, qui ha intentat revitalitzar l'espai, va confirmar fa uns dies la voluntat de la propietat de vendre l'edifici, i avui volen saber una mica més d'aquest emblema de Manacor, conversant amb una persona que ja ha estat molt damunt, ja ha estat molt pendent i en sap molt d'aquest cinema i del cinema en general, com és el periodista Toni Ferrer, que ja podem saludar. Toni, què tal? Benvingut.
Gràcies per cridar-la.
Toni, conta-mos, perquè d'entrada, per situar en aquell oient que no ho conegui, quan se va estrenar el cinema Goya i què recordeu, què se recorda d'aquella estrena, que us ha arribat?
El cine Goya se va inaugurar dia 6 de desembre de 1957. 57, ara fa 68 anys. I se va inaugurar malament. Se va inaugurar de pressa, corrents, i va arrencar malament, perquè no van tenir pel·lícules a disposició d'estrena, les altres dues empreses de Manacor el van com a boicotejar, i no va entrar bé el Goya. El Goya, llavors, dos anys després se va tancar, se va fer una reforma ja molt important, i aquí sí que van començar ja a disposar de pel·lícules i va començar a entrar en el circuit normal d'exhibició. El Goya se va construir a l'antic hospital de Manacor. Allà on hi havia, allà on estava ubicat l'hospital de Manacor, l'hospici. Per això, al carrer, allà on està el Goya, les persones més majors del poble sempre li han dit al carrer de l'hospital. L'any 45 l'Ajuntament va decidir traslladar l'immoble de l'hospital a una altra part de Manacor, concretament a l'entrada de Manacor, allà on hi ha actualment la residència, i va decidir vendre l'immoble. I ho van comprar quatre socis, que van construir-lo. Llavors, perquè igual no va arrencar bé, hi va haver canvi de propietaris, hi va haver tota una successió de nous propietaris i nous socis, i fins que la cosa s'ha començat a estabilitzar. I serà que el 60 ja entra en tota normalitat en el circuit comercial normal. No?
I Toni, quina va ser la millor època de Cinemes Goya?
La millor època, per això, va ser l'època darrera. La darrera època va ser l'època quan el propietari va llogar el Goya el grup d'en Rafael Montaner, que presidia en Rafael Montaner, que era Cinemes Manacor Societat Anònima. Té una societat, un sèrie de socis, que el Goya en Rafael Montaner, un antic baula de Manacor. I aquesta nova etapa va ser la darrera etapa del Goya, va començar l'any 89 i va durar fins l'any 2000, fins que va tancar el cine. Que va ser quan va entrar, quan se van construir a Manacor, el multicine de Manacor, d'una empresa palmesana, que van en set sales, clar, era un nou concepte d'exhibició, i el Goya pues, va quedar sense pel·lícules, va quedar completament fora de mercat, perquè no tenia les pel·lícules, no tenia, era una sola pantalla, i en aquells moments el que s'imposava per tot el món eren les multicines, eren les multisales. Bé, quan el Goya neix, on hi havia dos cines, la sala imperial i el teatre principal. I l'any 85 va tancar la sala imperial, l'any 69 va tancar el teatre principal i l'any 85 va tancar la sala imperial. I el Goya va quedar tot sol. Llavors se va inaugurar el teatre municipal i els primers anys van fer moltes projeccions de pel·lícules allà. Bueno, la millor època, tornant a repetir, jo crec que per això va ser de més activitat, més vital, va ser la d'en Rafael Montaner, aquesta darrera. Perquè es van fer moltíssimes pel·lícules, van projectar, se van instaurar els vespres de terror cada any, i complien la sala de gom en gom. I possiblement l'any 97 se va projectar la pel·lícula que més èstic ha tingut, que va ser Titanic. I la pel·lícula va rompre moldos i va suposar pues, que tot Manacor va anar a veure aquesta pel·lícula.
I Toni, ara que parlau de Manacor, què va suposar un cinema com aquest a nivell cultural i social per Manacor? Perquè això, no només a Manacor, sinó molt de pobles, no? Que estan anant al cinema d'èpoques quan se feien dobles sessions, què suposava a nivell cultural i social?
No, va ser important, perquè sobretot va donar moltíssima importància a funcions alternatives de cineclub, d'associacions culturals, d'associacions musicals, se van presentar documentals, se feien edicions especials de cine eròtic, de cine musical, de cine comèdi, i llavors els que es van imposar van ser les sessions aquestes de cine de terror, que eren per tot. I què va passar? Pues que a finals dels 90 pues, hi va haver aquest canvi sociològic i es van venir una nova empresa de Palma que va construir el multicine en Manacor i el govern va quedar entre dues aigües i no va poder seguir. I el cine va tancar el dia 31 d'octubre de l'any 2000 i des de llavors ha quedat tancat. Està tancat i ara l'única viabilitat que té el Goya és que qualsevol institució pública ho vulgui comprar. L'Ajuntament, o el govern, o el Consell Insular. Si no és així, és complicat tornar-lo torna a ressuscitar. És
clar,
molt complicat.
És complicat. I, Toni, com dèiem, n'hem parlat, perquè hi ha hagut un intent de revitalitzar-ho, de fer algunes activitats allà dins, aquest darrer any, que ara veiem que s'ha acabat, sembla, perquè hi ha la voluntat de la propietat de vendre, de vendre aquest edifici dels propietaris.
Sí.
Com valorau, per tant, aquest final? Què sentiu, també, de veure aquest final ja d'un espai
trist,
emblemàtic?
És molt trist. És molt trist perquè el local està igual si quan se va tenir. És a dir, que ara una persona que va a veure el Goya trobarà igual que fa 25 anys, que va ser quan se va tenir. És a dir, és la mateixa butaca, la mateixa pantalla, la mateixa màquina de projecció, que ja fa completament obsoleta, però aquest cine se podria tornar a obrir en dos mesos, és a dir, se tornaria, perquè està intacte, que fa 25 anys, que és quan se va tancar. Clar, s'hauria de reformar, naturalment, i s'hauria d'actualitzar. Però clar, a nivell comercial, repeteixi, a nivell comercial crec que la solució seria que qualsevol institució pública ho pogués comprar. O que pogués donar facilitats perquè qualsevol ho comprés. Però sobretot una institució pública. No en queda d'altre. No en queda d'altre. És trist. És trist veure una sala que va suposar moltíssim per l'aficionat del cine, que ara estigui en via morta, que estigui aturat i que estigui... revitalitzar-ho és molt complicat. Mm-hmm. Molt complicat.
I de Toni, des d'aquí fem aquesta crida, per qui ens escolti, sí. Per menys si hi hagués una manera, una oportunitat per revitalitzar-ho. Sí. Però vos agraïm i seguirem en contacte, no només parlant dels cinemes Goya, sinó de la vostra també afició al cinema en properes entrevistes. Així que Toni Ferrer, com a periodista i especialitzat també en aquest espai, moltíssimes gràcies per atendre el micròfon de Beta Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tres ràdios, cultura.
Oye, mírame bien, hace rato que no me hablas. Sé lo que está pasando aquí, porque tengo muchas tablas. Guardo amor del mejor en reserva para ti. Pruébalo y ya verás cómo vuelves a por más. Juguetitos hay por docenas en la tienda que no valen nada. Déjame que yo te dé candela. Ay, nena, te juro que soy duro de pelar.
Santiago Cerón i Luis Auxerón, els germans fundadors de Ràdio Futura, feien fa ja un grapat d'anys aquesta versió de Hard to Handle de Notice Reading de l'any 1968. Duro de pelar. A més, la lletra està clavada, exactament traduïda. Una verdadera proesa per una traducció. Bueno, cada dia ja sabeu que parlam d'obres a municipis de Mallorca. I avui anem en el més petit de Mallorca, a Buja, perquè la plaça de la Constitució ha canviat d'imatge gràcies a unes obres que han vestit l'Ajuntament i que a més s'han finançat amb fons europeus, cosa que ja va bé. La reforma s'ha centrat en dos elements de la plaça. D'una banda, s'ha millorat la jardinera central, amb una estructura metàl·lica, bé, de ser, i allà han plantat una olivera. Pere Torrents, Valde de Buja, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, com estem?
Bueno, l'aspecte més vistós és la part central de la plaça. M'imagino que això també vols fer de cara en el futur, perquè de cada vegada Buja és un poble que, malament siguis més menut, està cobrant molt protagonisme turístic, sobretot al llarg de tot l'any. I clar, havent de deixar maco, no? No és així.
Sí, la veritat és que ja fa uns anys que tenim, no sé si dubtós o no de ses pobles amb més habitatge turístic, percentualment parlant, no? Sí que és vera que ja tenim gent des de Pasco fins al mes d'octubre, més o manco, no? Hi ha molt d'habitatge i, per tant, clar, mos visiten molt, també hi ha molt de ciclistes. I sí, l'Ajuntament sempre el que intenta és millorar l'imatge del poble i aprofitar amb tota subvenció que pugui venir, en aquest cas de l'Espai de Recuperació, Transformació i Resiliència, de la Unió Europea, i li van donar un toc més, diguéssim, més color i més color, més vistós a la plaça, aquesta, la plaça Constitució.
A més, també heu posat un cartell de ferro que posa buja, així com per donar-se benvinguda. No sé quina mida fa, perquè, clar, jo és que encara no l'he vist. És molt gros, petit,
No és massa gran, perquè, clar, aquesta plaça, ja fa, la plaça Constitució, està davant l'Ajuntament, i hi havia un element molt característic nostre, que és l'espelma, que forma part també de l'escut de buja, i tampoc no li volíem llevar aquest protagonisme. I si li fèiem unes lletres massa grans, li robàvem una mica de perspectiva a la bugia, no? Aleshores, el que vàrem fer és posar unes lletres adequades, amb unes dimensions correctes, perquè no li llevàs protagonisme a la bugia, no? Vull dir, però ha quedat xulo. Jo, si no has vengut, te convido que venguis, que facis una passejada i ho veuràs.
Ara fa un parell d'anys vaig estar a Son Pons, me va agradar molt, la plaça és preciosa. I també, ara que contau això de buja, que té a veure, no, en s'espeuma, en sa bugia, que una bugia antigament era una espeuma per tots aquells que sí. No ho sàpiguen, per això és el símbol del poble, no és així?
És el símbol. El que passa que etimològicament no sé si realment ve d'aquí, no? Vull dir, Bugera segurament era una alqueria musulmana, molt probablement. El que passa que no sabem si realment seria correcte, no? Fer la translació de Bugera a Bugia. Però sí que és vera que, per motius que fossin, se va convertir en el símbol del poble. I aquí per això el tenim a la plaça i per això el tenim a l'escut.
Hi ha una ciutat, el Gai, que se diu Bugia, sí. D'on se li duia cera per fer espelmes en l'edat mitjana. Li dic el que diu s'alcove moll. Ho he de cercar ara, perquè...
Sí, podria ser.
Jo me sonava, però bueno, 1.200 bugerrons que ara també tindran una zona separada d'ús, d'estip, amb una coberta i uns taulons, és a dir, això també s'ha millorat, no?
Sí, s'ha millorat. No només s'ha millorat la plaça, també. Vull dir, hem comprat també una casa, hem comprat un solàs... Aprofit per dir-ho, també per donar més espais públics en el poble. No? Avui, a més, té una característica que no sé si té altre poble. Jo de Mallorca no ho conec, no sé si en el món és que no teníem una plaça com a tal. No? És l'únic poble que no tenim un espai en què li poden dir plaça on la gent pugui seure i se pugui passejar sense cotxes. No?
Sí.
Aleshores, qualsevol cosa que facem i que doti una mica més de... no sé, no tant dir-ho, d'alegria en el poble, molt millor. I la reforma d'aquesta plaça venia determinada per això. Una plaça una mica freda, també, que no era massa vistosa, no? Doncs d'aquesta manera, en sol hivern, també la mateixa plaça està sembrada de flors en el centre, i bueno, ara la veritat és que té una altra cara. Sí.
També heu afegit uns picarals a mode decoratiu. Jo no sabia que vosaltres li digueu els idells esquellots. He après una paraula nova, esquellot, dels sí. Voltes a buja.
Bueno, un esquellot seria més gran, però el que sí que és vera que Buja va ser un gran centre productor de picarals. I evidentment ja fa anys que no hi ha cap, però sí que hi havia gent que s'hi dedicava. Tenim un carrer fins i tot que se diu el carrer dels picarolers, no? A Buja, Piterols i Culleres, també Cullerers, hi ha un carrer que es diu Cullerers, eren dos dels oficis característics d'aquí de Buja, no? I el dels Piterols va ser una anècdota de la brigada del poble, que va dir, bueno, ja que els Piterols són tan característics, o eren tan característics fa anys, doncs mira, posam aquest símbol nostre i donem un punt de...
Nostrat,
correcte, un punt nostrat, sí.
I bueno, ja ho sabeu, perquè cada dia dic el mateix, no vull ser pesat, però segur que hi ha persones, per exemple, de Santanyí, que mai han estat a Buja, o d'Andratx, que mai han estat a Buja. I doncs aneu a berenar a Buja, mireu com ha quedat la plaça de la Constitució, i així deixem els dubbes a dintre nostre, i feis una volta pel poble, que malament és el més menut, és preciós, tot s'ha de dir. I així feim economia circular, que tot ben no sortim d'aquí. Pere Torrens, Valga de Buja, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Una ferrada molt gran a tots els bullerons. Gràcies.
Gràcies.
Bueno, nosaltres tornem demà, vos deixem en Dura de Pelar, de Germans Au Serón, i després notícies.
Muchas tablas, guardo amor del mejor en reserva para ti. Pruébalo y ya verás cómo vuelves a por más. Juguetitos hay por docenas en la tienda que no valen nada. Déjame que yo te dé candela, ay nena, te juro que soy duro de pelar.